COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un cop més, iniciem setmana amb problemes al transport públic, concretament al servei de Rodalies. Lamentablement, un clàssic que desespera i molt cada cop més als usuaris. Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui el caos ha afectat a diferents línies a causa d'una doble avaria. Les incidències del sistema d'electrificació de Castellbisbal i Mollet-Sant Fosc han deixat importants retards a les línies R4, R8, R2 Nord i també la R11, la que ve de les comarques de Girona. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha justificat les mesures d'urgència que s'han posat en marxa aquest matí a totes les línies afectades per garantir la mobilitat dels usuaris, tot i que els retards han estat considerables durant tot aquest matí i encara duren hores d'ara. Aquesta nova jornada caòtica a Rodalies i les explicacions dels responsables d'aquest servei les ha seguit la Yolanda Canales.
Frustració o incertesa són les dues paraules que més han repetit els usuaris de les línies afectades per aquestes dues incidències relacionades amb un problema d'electrificació. Això ha provocat alteracions en els horaris de la R4 de Rodalies, endarreriments en la R2 Nord i en el cas de la R8 s'ha tallat el servei i s'ha ofert un servei alternatiu per carretera. Una diferència en les solucions que ha molestat els usuaris, especialment de la R4, com és el cas de la Montse, la Sandra o la Maria José.
Y ahora dicen que llevan dos horas de retraso, que no vienen, que bueno, que ahí sí estamos, no tenemos ni autocares ni tenemos nada. Eso es la hostia, ¿no? La Renfe.
Y has de sortir amb molt de temps per no arribar tard al treball, o sigui, malament, mai saps com acabarà el dia.
Llavors la noia de la casella ha trucat i m'ha dit que a partir de Castellbisbal cap a Barcelona sí que sortien bé els trens. I aquí estic, a Castellbisbal, i he arribat aquí, i aquí diuen que no, això no és veritat i que no saben quan passarà el proper tren.
I des de Rodalies, el seu director, Antoni Carmona, ha dit que la prioritat era els passatgers i garantir la mobilitat dels usuaris. D'aquí que hagi defensat la reducció del servei a la meitat per no agreujar el problema i produir retards exponencials. També ha explicat que s'han incorporat 65 persones al centre de gestió d'operacions a l'estació del Clot Aragó i també al territori per tal de millorar la informació sobre incidències al moment als usuaris.
L'esforç en la informació sempre hi ha estat. Ara s'han dotat de més recursos. El pla de mesures urgents, el pla d'acció que s'està desenvolupant de forma conjunta amb la Generalitat ha permet incorporar 65 noves persones al que és la informació al client, ja sigui al territori o sigui al centre d'informació del CLOT, i un dels canals que s'utilitzen al centre d'informació del CLOT és la megafonia a estacions i megafonia a trens.
Carmona ha assenyalat que en el moment de conèixer l'avaria ha funcionat la coordinació entre Rodalies, ADIF i la Conselleria de Territori per oferir la millor oferta possible, així com informació als passatgers amb l'ús de tots els canals possibles. I a tot això, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha reconegut que potser s'estan fent massa actuacions simultànies a la xarxa de Rodalies.
Gràcies, Yolanda. Molts ànims, doncs, a tots els habituals damnificats del servei de Rodalies. I atenció, molta atenció si ets usuari de la línia 2 del metro, perquè venen talls en el servei per Sabana Santa. I és que aquesta línia 2 estarà tallada entre La Pau i Badalona Pompeu Fabra del 12 al 21 d'abril per obres de millora. Aquest tram es cobrirà amb un servei d'autobús, llançadora i amb les alternatives a la xarxa de metro. La resta de la línia entre La Pau i Paral·lel funcionarà amb total normalitat. Les obres formen part d'una actuació a les plataformes de via de les estacions d'Artigas i Benventura que permetran reduir les incidències i també millorar el servei. Els treballs tenen un pressupost de quasi bé 2 milions d'euros. D'aquí un moment t'explico més coses sobre el servei de Rodalies, però des de la vessant política i posant ja la mirada en fins quan pot durar la gratuïtat d'aquest servei pels usuaris. Abans, el temps i el trànsit. La setmana ha començat amb cel serè a tota Catalunya. De fet, durant totes aquestes jornades mantindrà el sol com a gran protagonista. Al matí hi ha hagut una mica de fresca, al migdia està sent força càlid, les temperatures pugen més que el cap de setmana i moltes màximes ja es mouen aquest matí o aquest migdia entre els 18 i els 24 graus, fins i tot per sobre a les comarques de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona. El vent continua sent protagonista, sobretot a l'Empordà. La tramuntana es manté a la Costa Brava i hi haurà mala mar a l'Empordà amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. Demà el temps serà pràcticament igual al d'avui, però atenció al dimecres, perquè el dimecres torna la pluja. Com està la xarxa viària a Les Dana? La Marta Carró ho sap. Bona tarda, Marta.
Hola, molt bon dia. Aquesta hora hem de destacar unes obres de la B23. Esplugues talla en un carril en direcció sortida, en direcció Martorell, i això provoca un quilòmetre de cua des de la Diagonal fins a aquest punt. A banda d'això, la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluidesa i no ens consten més incidències destacades. De moment, això és tot des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho he avançat un moment, tenia més coses sobre Rodalies. Doncs mira, ens quedem amb unes declaracions de la portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, a COPE Catalunya i Andorra. Ens ha explicat que veu possible que la gratuïtat d'aquest servei pugui allargar-se almenys fins a finals d'any. Ho sap la Yolanda Canales. Explica'ns, Yolanda.
La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha assegurat que si s'aprova el segon suplement de crèdit es podrà mantenir la bonificació per a Rodalies durant tot aquest any. Ho ha dit en declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, on, això sí, ha deixat en l'aire si la mesura s'estendrà als trens de regionals i mitja distància.
S'aprova concretament en el Parlament és pel servei de Rodalies. Si ara la memòria no em falla, crec que el punt exactament diu que és per al servei de Rodalies, però evidentment, sí, tot està obert a negociació. El que s'indica, el punt concret que va sortir del monogràfic de Rodalies és la gratuïtat, que a partir del juny, no?, juliol.
Finals de juny, principis de juny.
S'acaba la gratuïtat, doncs és mantenir-la.
Díaz també s'ha referit a la pròrroga pressupostària, indicant que, tot i els obstacles, el govern disposa dels mecanismes necessaris per tirar endavant els projectes que s'ha proposat. Díaz, però, ha volgut enviar un missatge a Esquerra i Junts.
Nosaltres, quan vam estar a l'oposició i en els dos darrers pressupostos vam donar recolzament, ho vam fer amb aquesta mirada cap a la ciutadania i no com a partit. I a més els diré a la resta de grups que no s'ha sortit malament. O sigui, hem passat d'estar a l'oposició a ser el grup de govern, havent pactat els dos darrers pressupostos. Vull dir, pactar, seure a parlar amb el partit de govern no et debilita com a grup que estàs a l'oposició.
La portaveu parlamentària del PSC ha reconegut que pel govern no serà fàcil treure endavant iniciatives perquè no disposar d'uns pressupostos tancats obliga a negociar decret per decret.
I arriba ja l'hora de despullar-nos davant de l'agència tributària amb la declaració de la renda. Aquest tràmit no és només una obligació, sinó també una oportunitat per implicar-nos activament en el futur del país. Aquest any, amb el procediment que comença el dimecres dia 2, ens arriben novetats importants que avui te'ls estem explicant darrere en COPE Catalunya i Andorra. La declaració de la renda també és un moment per revisar la nostra situació econòmica i en molts casos accedir a deduccions i ajudes que poden alleugerir o agravar la pressió financera de la família. Amb les novetats d'aquest any, l'objectiu és fer el procés més transparent i accessible per a tothom. Recorda que, a més d'evitar sancions i interessos de demora, complir amb aquesta obligació ens permet construir un futur millor per a tots. No es tracta només d'una qüestió legal, sinó d'un acte de compromís amb tota la societat. La participació activa de cada ciutadà és clau per al benestar col·lectiu i també el progrés del país, però què hem de tenir en compte quan ens posem a fer la declaració de la renda? Doncs avui, demà o quan ens toqui. Doncs darrere en COPE Catalunya i Andorra hem demanat assessorament a Josep Ribó, que és el president del Col·legi de Gestors Administratius. Ho ha fet el Ricard Álvarez.
I hem de fixar-nos en les novetats que cada exercici arriben. Ribó ha destacat que enguany el límit per estar obligat, per exemple, a declarar si es tenen dos o més pagadors, passa a ser de 15.876 euros, mentre que si només es té un pagador es manté en 22.000 euros.
Com a novetats, grans novetats no hi han, però sí m'atreviria a dir, per exemple, que l'obligació de declarar, doncs, quan hi ha més d'un pagador, doncs, ha canviat a 15.876 euros. Si només n'hi ha un, doncs no, està en 22.000 euros.
Un altre canvi rellevant afecta els rendiments del capital immobiliari, és a dir, els lloguers. La reducció fixa del 60% desapareix i ara el percentatge pot oscil·lar entre el 50% i el 90% segons les condicions del contracte.
Abans hi havia una reducció fixa del 60%, una reducció d'impostos fixa del 60%, i això ara ha canviat. Això canvia i aquesta reducció pot arribar al 70, inclús al 90% amb determinades condicions, o baixar al 50% amb altres condicions.
Pel que fa a la devolució d'impostos als motoristes, la normativa estableix que s'haurà de sol·licitar any per any des del 2025 fins al 2028. Tot i això, el govern ha anunciat canvis de darrera hora que es detallaran a partir del 2 d'abril, deixant incertesa fins a l'inici de la campanya.
No està ni clar en aquest moment, no està ni clar, perquè la llei ens diu el que ens diu que des de l'any 25, renta del 24, fins a l'any 28, renta del 27, hem de demanar any per any la devolució dels anys 19, 19 o el 22, però en canvi surt la ministra per televisió dient que això ho han canviat i ho posaran de manifest a partir del dia 2 d'abril. Per tant, aquí estem a l'espera encara en saber què passarà.
Finalment, Ribó ha recordat la importància de les deduccions per eficiència energètica que poden aplicar-se en funció de la reducció de consum energètic en habitatges, sempre, això és important, que es disposi dels certificats corresponents abans i després de l'obra. Amb aquests canvis, els experts recomanen revisar bé l'esborrany i, en cas de dubtes, consultar un professional.
La senyora Laura Caballero és directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Senyora Caballero, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui estem parlant de l'inici ara mateix, d'aquí molt poc, de la temporada, podríem dir, o del moment de la declaració de la renda. I, com no, també els pispes, els pirates d'internet, aprofiten qualsevol moment i ocasió doncs, per ficar cunya i per intentar estafar la gent. Aviam, senyora Caballero, quins són els fraus més comuns a internet durant les campanyes de la declaració de la renda?
Bueno, al final el que intenten és fer-se passar per Hisenda, no? Per l'agència tributària i doncs, amb missatges, no? Que d'alguna manera volen captar la teva atenció a través de la importància o de l'urgència, intenta que piquis. No? Normalment els fraus van en el sentit de doncs, tens pendent una comunicació de l'agència tributària, clica aquí, o està pendent, no? Les teves dades bancàries per poder fer un reemborsament. Això podria ser un altre, o hi ha una incidència greu a la seva declaració i, per tant, necessitem, no?, que accedeixin aquí i doni una sèrie de dades personals. Es poden donar de diferents formes i variades, però en qualsevol cas doncs, l'objectiu és obtindre dades personals o dades bancàries.
Vostè que coneix la matèria, com es poden identificar els correus electrònics o missatges fraudulents que suplanten a l'agència tributària o també a Hisenda, no? Perquè poden arribar de dues bandes. No? O l'agència o Hisenda, no?
Correcte. Al final, el que hem de tenir clar és que Hisenda, si vol posar-se en contacte amb nosaltres, jo recomano sempre, no?, desconfiar, no?, d'aquest contacte i llavors accedir a través de les plataformes oficials. No? És a dir, si jo estic veient que m'arriba un missatge o que m'arriba un correu, en comptes de clicar directament des d'allà, jo ja conec, no?, la plataforma electrònica d'Hisenda, i llavors accedeixo a través de la plataforma oficial i si alguna cosa m'han de dir, doncs estaran allà, no? Com una notificació o un modo missatge, no? Aquesta seria la primera recomanació. És important, no?, fixar-se, per exemple, en el missatge que rebem, en el correu que rebem o la trucada, no? Veurem que segurament si és un correu, un missatge que no és legítim, no? La direcció no serà l'habitual d'Hisenda. No? Aleshores, podem passar, no?, el ratolí per sobre de la web, no?, i veure, no?, si efectivament doncs, aquella web doncs, la reconeixem com a tal o no. Clar. També normalment aquests tipus de missatges el que juguen és amb l'urgència, no? És clar. El que comentava, de dir, ho ha de fer ja perquè sí, si no sí. Perdrà el reemborsament. No? Llavors és una de les coses, una de les pistes... Correcte.
Clar. Molt bé. Crec que ja heu detectat algun tipus d'intent de frau, no? Vas comentar l'altre dia que, amb el nom de l'agència tributària o amb el nom d'Hisenda, no?
Correcte.
Hi ha alguna pista sobre aquests pirates informàtics?
Doncs és que poden vindre d'orígens molt, molt diferents. Al final són cibercriminals i al final són professionals del cibercrimen. Aleshores, en aquest sentit, com bé comentava, sí que hem detectat diferents campanyes. De fet, segons la pròpia agència tributària, entre el 2020 i 2024 hi ha una mitjana de 9,4 campanyes de phishing, no?, cada any suplantant el seu organisme.
No,
per tant, sí. Per tant, imagini's, no? Llavors, hi ha al final el que busquen aquests cibercriminals és que això és un negoci lucratiu, clar. No? Perquè de tots els intents, no? Doncs si algú pica, doncs és allò que ja s'emporta, no? D'alguna manera estem veient que realment és un negoci per ells i l'exploten d'aquesta manera, igual que en el seu moment doncs, els criminals ho feien en el món físic, doncs ara s'estan traslladant en aquest món digital de la mateixa manera.
Molt clar i molt contundent el que ens està dient. Si algú està víctima d'una estafa relacionada amb la declaració de la renda, què ha de fer immediatament, senyora Caballero? Com ha de reaccionar?
Correcte. Doncs si ha caigut en una estafa, l'important és si creu que les seves dades bancàries han pogut ser compromeses, importantíssim trucar a la seva entitat bancària perquè bloquegessin, no?, aquestes targetes que potser es poden utilitzar en contra seva. Per altra banda, també és important no només fer aquesta acció trucant al banc, no?, sinó també reportar i fer una denúncia en els Mossos d'Esquadra. És important. Si has caigut en una ciberestafa, és importantíssim que, doncs, que contactis amb les autoritats i posar la denúncia corresponent.
Molt bé. També fa pocs dies heu posat en marxa des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya un nou canal d'alertes de WhatsApp. Com es pot accedir a aquest canal, senyora Caballero?
Doncs per accedir a aquest canal, també des de la nostra pàgina web indiquem com fer-ho. També està, no?, ha estat distribuït a diferents mitjans de comunicació el link. Mm-hmm. El canal en si, no?, es diu Avisos de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i es pot buscar dintre dels canals de WhatsApp. Mm-hmm. I la gràcia d'aquest canal és una cosa molt senzilla, no?, però està tenint molt d'èxit precisament perquè la ciutadania trobava a faltar, no?, la capacitat de disposar d'aquesta informació de primera mà, no?, de les ciberestafes i a més d'una forma per un canal confiable i oficial. És una manera, no?, de democratitzar, no?, aquest tipus d'amenaces. Uh-huh. No?, i també, doncs, de fer arribar a tota la societat aquesta informació perquè pugui estar suficientment preparada. Uh-huh. I estem tenint molt d'èxit. De fet, ara estàvem parlant de números, ja estem arribant als 9.000 subscriptors en aquest canal. Cada setmana tenim més subscriptors. Això és com una bola, no? És el boca a boca, el boca a boca, i en aquest cas el WhatsApp per WhatsApp, doncs, està multiplicant i no parem.
Molt bé. I quin tipus d'informació poden reportar els ciutadans en aquesta bústia de ciberestafes?
Exacte, perquè també en paral·lel, no?, hem obert una bústia a mode formulari en la nostra web, no?, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, perquè puguin reportar aquelles estafes que identifiquen. En cap cas és un canal de denúncia, és a dir, si has caigut una ciberestafa, com comentava, has de contactar amb els Mossos, però en aquest cas és per rebre, no?, informació de primera mà d'aquelles ciberestafes que estan rebent, d'acord? Aleshores, doncs, obrim aquest formulari perquè la ciutadania digui: escolta, doncs mira, he vist aquesta estafa, no? Uh-huh. I us la reporto perquè també em podeu fer ressò en el canal de WhatsApp, no?, que l'agència té i que pugui, no?, informar a la resta de gent. De fet, és curiós perquè jo crec que això ja estava passant d'una forma orgànica, no? Quan rebíem algun tipus de ciberestafa, no?, els familiars ens ho compartien, doncs, el canal, no?, de la família o dels amics.
Els xats privats, sí.
Exacte, doncs això ho volem posar fàcil, no?, per arribar a tothom i a més d'una forma oficial i una forma treballada.
Molt bé, doncs no hi ha temps per res més, sinó per agrair a la senyora Laura Caballero, que és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ens hagi atès, donar uns consells bàsics de cara a aquesta campanya de la renda que comença ja mateix per no caure en el parany dels ciberdelinqüents i parlar una mica també d'aquest canal de WhatsApp i d'aquesta nova bústia de ciberestafes. Senyora Caballero, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vostè, moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Ja ho sabeu, arriba l'època de la declaració de la renda. Poseu-vos en mans d'un gestor si vol estar segurs i, sobretot, si voleu evitar, doncs, que algun ciberdelinqüent dels que pul·lulen per les xarxes, doncs, us ataquin amb intenció de fer de les seves. Aparquem el tema de la declaració de la renda i et parlo d'un nou cap de setmana amb incidents i greus al barri gironí de la Font de la Pólvora. S'han tornat a crevar contenidors i s'han apedregat vehicles dels Mossos d'Esquadra, tot plegat en una zona on la pobresa, la delinqüència i ara la marihuana dibuixen una situació cada cop més complexa per l'Ajuntament de Girona, que amb un alcalde de la CUP al capdavant no troba solucions per a aquest barri. Yolanda Canales.
De fet, un grup de violents ha llançat pedres contra agents dels Mossos que formaven part d'un dispositiu policial desplegat al barri per incidents anteriors, com per exemple els aldarulls que es van produir la matinada del dia 21 arran d'un intent d'ocupació. L'origen va ser un desallotjament d'un pis ocupats i aquestes persones desallotjades van intentar ocupar-ne una altra gairebé a continuació. Tot plegat va acabar en aldarulls i en la vandalització del centre cívic del barri. També al cementiri vell, la setmana passada, es van produir actes vandàlics contra algunes tombes. En alguns casos es van profanar, encara que no tenien relació, segons les primeres informacions, aquests fets amb els aldarulls d'uns dies abans. I el que demostra tot plegat, segons el líder del PP a Girona, Jaume Barall, és que la inseguretat és la realitat i el dia a dia de la ciutat. Sense anar més lluny, diu, aquesta matinada també han accedit a un pàrquing al centre de Girona i han destrossat els vidres a 7 vehicles. El que ha de fer l'Ajuntament, segons Barall, és demanar més presència dels Mossos, això d'entrada, i tenir una estratègia clara de seguretat, però també diu que és difícil que ho faci un alcalde, Lluc Salellas, de la CUP, que sempre ha considerat la policia l'enemic a batre.
És molt complicat que un Ajuntament de Girona, governat per la gent de CUP, tingui com a prioritat la seguretat, perquè no hi ha cregut mai amb les forces de seguretat, i per tant per ells han sigut sempre l'enemic a batre, i per tant ara demanar-li que s'esforci, que demani a les forces de seguretat que mantingui la seguretat, és com demanar-li allò, no? Peres a l'olmo.
Barall ha recordat que el PP ha reclamat l'increment de la plantilla de la policia local, però mentre això no sigui possible, creu que l'Ajuntament hauria de demanar a Interior un increment dels efectius dels Mossos a la ciutat, més enllà de dispositius puntuals com a Font de la Pólvora.
Arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després t'explico els problemes que hi ha per tenir a punt les platges de l'àrea metropolitana de cara als pròxims mesos i ja amb la mirada posada al pròxim estiu. Serà d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Bloques inmobiliarios, está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Lugar en la tierra. Archidiócesis de Toledo.
Quiero conocer más sobre la historia de esta ciudad.
El viernes a las 9:30 p.m, estreno en 13.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les previsions apunten que serà una bona Setmana Santa pel que fa a l'ocupació hotelera i de cara a l'estiu també hi ha bones sensacions. Mentrestant, els ajuntaments comencen a preparar les infraestructures amb cert retard. I per què? Doncs perquè les pluges i els temporals marítims de les últimes setmanes estan condicionant el muntatge dels serveis a les platges metropolitanes. T'ho explica l'Oriol Soler.
L'impacte dels reiterats episodis de pluges i temporals ha obligat a l'àrea metropolitana de Barcelona a obrir pluvials i retirar alguns trams de passeres per evitar inundacions. El calendari del muntatge dels serveis a les platges metropolitanes també s'ha vist condicionat, però des de l'AMB confirmen que el dispositiu per instal·lar tots els elements necessaris ja està en marxa. Així mateix s'estan revisant els mòduls de salvament i els 400 pous de les dutxes i rentapeus, alhora que s'estan instal·lant 52 mòduls de lavabos i primers auxilis. Estela Guardi, responsable de manteniment de les platges de l'AMB, explica les conseqüències dels temporals.
Normalment aquesta implantació la comencem a principis de març. Aquest 2025, aquest inici, doncs, està sent una mica complicat, donada la situació que hem patit aquest març de temporals de mar, també molts dies de pluja, que ens està posant força entrebancs de cara, doncs, al rendiment que tenim en les feines i també necessitats de reajustament en quant al que tenim previst d'instal·lar.
També s'estan desplegant les línies de boies d'ajut al bany i senyalitzant els canals de sortida d'embarcacions, juntament amb la instal·lació de tancaments de protecció de les zones dunars, de papereres de reforç i de cadires de vigilància.
L'acúfen o tinnitus és un soroll intern perceptible i únicament per a qui el pateix, ja que no prové d'una font externa. Es calcula que més d'un 8% de la població pateix algun tipus d'acúfen i aproximadament la meitat d'aquestes persones presenta a més una certa pèrdua auditiva. Aquest símptoma es manifesta amb major freqüència a partir de la cinquantena i afecta tant homes com a dones de manera semblant. La localització del so pot variar. En molts casos es percepen en dues oïdes, en altres solament en un. L'aparició de l'acúfen genera sovint molta preocupació i en ansietat, arribant fins i tot a limitar la qualitat de vida. Aquest fenomen interfereix amb la comprensió dels missatges auditius, altera el son, la concentració i també el descans. El tractament se centra en transmetre un missatge positiu i en l'aplicació de teràpies de reentrenament per reduir la percepció d'aquest so tan molest, d'aquest zumbit. Tot i que en ocasions s'utilitzen medicaments, la seva eficàcia no està gens demostrada. Ens ho ha explicat avui a Rere en Cope Catalunya i en Rola i Andorra l'otorrinolaringòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Albert Codina, amb ell ha estat a la Mar Puerto.
Sí, i el que ens ha explicat és que ho pateix entre un 10 i un 15% de la població i en el cas de persones de més de 60 anys pot arribar fins i tot al 40% per l'empitjorament auditiu. A més, l'exposició a sorolls forts, per exemple, els que pateixen els treballadors de la construcció, els músics, els DJs, o per exemple l'ús d'auriculars, així com també el fet de patir algunes malalties cròniques com la diabetis o l'obesitat, o prendre alguns medicaments, tenir bruxisme, o consumir alcohol o tabac, són algunes de les causes del tinnitus. Ho ha explicat l'Albert Codina, otorrinolaringòleg de l'Hospital Clínic.
Estan associats, pues, a determinades patologies, que evidentment, com la hipertensió, el colesterol i demés, s'ha vist que aquests pacients tenen més risc de patir-ne. Vale? El que passa és que és un problema que, de fet, és tan habitual que en realitat gairebé tothom amb pèrdua d'audició en algun moment o d'altre nota un acúfen.
A més, explica que hi ha una relació directa entre acúfens i estrès o ansietat. La majoria dels pacients fins i tot s'hi arriben a acostumar i actualment hi ha tractament farmacològic i fins i tot cirurgia, però cap mètode garanteix del tot l'eliminació total de l'acúfen.
Tractaments que hagin demostrat que serveixin per fer desaparèixer el soroll no n'hi ha, i que és veritat que hi ha alguns medicaments que poden ajudar a minvar-ho. El que passa és que, en general, com que no tenim una eina específica per mesurar l'acúfen, és molt difícil trobar un fàrmac que recomanar de forma sistemàtica a tothom que té aquest soroll.
Per tant, tot i que no causa dolor, el patiment és permanent i els pacients el que asseguren és que això fa que no vegin futur. No els hi queda més remei que aprendre a conviure amb aquests sons i afecta a molts aspectes de la seva vida.
M'escolta ara el Josep Corbanyes, que conviu amb acúfens i, a més, és el president de l'Associació d'Afectats per aquesta Malaltia. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè podem parlar de malaltia, veritat, això dels acúfens?
Sí, malaltia, hi ha qui diu que és un síndrome o un símptoma, però ens agrada dir, bueno, a mi almenys m'agrada parlar més de malaltia.
Clar.
no una altra cosa.
Parlem de la teva experiència, Josep. Quan i com va començar doncs, aquest brunzit a la teva oïda? Que perquè no conegui el tema dels acúfens, és un brunzit que arriba a l'orella i que no marxa mai, no?
Exactament. Això va començar fa 11 anys, exactament, amb un brunzit, un pitú molt fluixet, que es podia suportar perfectament, sense cap pèrdua d'audició, etc. No? El que va passar va ser que lentament, amb el temps, va pujar, va anar pujant amb els anys, i fa 4 anys ja pues, la cosa era bastant molesta, uh-huh. I ja començava a afectar-me la vida quotidiana, uh-huh. Fins al dia d'avui, que, bueno, que és un turment, és molt dur...
Varia molt la intensitat, Josep, al llarg del dia. Hi ha moments en els quals apenas ho notes i altres, o també si hi ha situacions en què pitjora aquest brunzit. Com és això?
En el meu cas, no. O sigui, en el meu cas és constant i en cap moment del dia puja o baixa, sinó que sempre està igual. Que això no vol dir... que hi ha molts tipus de tinnitus o acúfens, uh-huh. Que hi ha persones que sí, que són variables al llarg del dia, etc., o va canviant el tipus de so, però en el meu cas concret no. Sempre és igual i amb els anys va pujant.
Clar. Parlaves fa un momentet de com això t'està afectant la teva qualitat de vida i també en el teu estat d'ànim. Detalla'ns una mica això de com t'afecta la qualitat de vida i el teu estat d'ànim, perquè deus ser un patit tot el dia amb aquest sorollet de fons, no?
Sí, exactament. O sigui, això el que et fa és que estàs en estat d'alerta continu perquè hi ha algú del cervell que fa que aquest soroll no t'acostumes, no el suportes i et va creant bàsicament ansietat. I aquesta ansietat, al llarg del temps, mantinguda, es converteix moltes vegades en depressió també, no? I sobretot problemes de concentració. Jo era un lector gran, sempre estava llegint, i ara em costa molt concentrar-me en llegir i en fer les coses normals, no? I tal, això. I llavors això fa que no vegis futur, perquè si el futur és pitjor, pues entres en una dinàmica d'un cercle tancat, diguéssim.
De negativisme i de depressió. Josep, tens alguna estratègia per suportar aquest zumbit constant? I a la teua vida laboral això t'ha arribat a afectar, i a la vida social també, o no?
Fa un parell d'anys que em vaig jubilar. Però, bueno, em sento bé i amb forces i cap problema, no?, en aquest sentit. Però sí que afecta a la vida laboral i a la vida de, bueno, a l'hora de fer coses, les que siguin. Els moments millors són quan fas coses concretes, per exemple, ioga o natació, o coses d'aquest tipus, que en el moment concret que fas l'exercici, doncs estàs una mica més out de la història, però de seguida torna la tensió i l'angoixa, etc.
Segueixes algun tractament o alguna teràpia per alleujar aquests símptomes que tens?
Sí. Al llarg d'aquests temps he continuat amb teràpies, el que es coneix com la TRT, que és... Tractament Retraining Therapy, que això és un senzillament... intenten que t'acostumis, o sigui, que ho sentis, però que no li donis importància. Jo no he aconseguit aquest tema, no sé si per el meu caràcter o per la intensitat del so, etc. Després està la teràpia conductivo-conductual, que, bueno, que senzillament és un tipus de teràpia normal per minimitzar el tema, que tampoc no he aconseguit res. I a banda d'això, com que l'origen és incert, perquè no tenim que oblidar que l'origen dels tinnitus aquests és molt variable, o sigui, no sempre és el mateix. I a partir d'aquí les cilis de l'aïda interna es fan malbé i generen un so. Hi ha qui diu que és el mateix cervell que quan no rep so, perquè sí que ha perdut audició ara per la oïda esquerra, perquè el tinc només en un costat, doncs no sento pràcticament res. I el cervell s'inventa un so perquè diu, mira, no arriba a res, m'inventaré un so, no? Això és una teoria. Hi ha un munt de teories.
Clar. Des de l'associació que tu dirigeixes, quin tipus d'ajuda oferiu a les persones afectades per aquesta malaltia?
Bàsicament oferim un servei d'atenció psicològica, que bueno, després parlaràs amb el psicòleg, dir que això pues, és relatiu, que hi ha molts tipus de tinnitus, intentar pues, tranquil·litzar les persones i fer també GAMS, grups d'ajuda mútua, que cadascú explica la seva i entre tots pues, ens fem, bueno, fem pinya i ens ajudem, diguéssim.
Ja per acabar, Josep, afecta més a homes que a dones i a partir de quina edat es desperta aquest tinnitus?
Normalment, lo de home-dona no tenim dades. O sigui, el que sí sabem és que el 15% de la humanitat de tot el món pateix acúfens. Ara, acúfens greus, forts, seria d'aquest 15% un 4 o 5%. Vale?
I a partir de quina edat?
A partir dels 50 anys, 60, no obstant, et puc presentar molts joves que pateixen acúfens. O sigui, i més a dia d'avui que hi ha molts aparells que la gent porta pel carrer a la buida.
Els auriculars i volum molt elevat i tot plegat, no?
Sí. M'agradaria afegir que hi ha dos problemes greus. Un, que hi ha molt de frau. Hi ha moltes persones que t'ofereixen remeis miraculosos i tal, et cobren molt i després no hi ha res. I després la por, que tots tenim molta por a prendre segons quins medicaments, aliments, hi ha molta incertesa. I aquesta atmòsfera de por agreuja encara més l'angoixa, no?
Clar. Molt bé, doncs magnífic el teu testimoni, Josep Cruanyes. Sí. Porta convivint amb les acúfens o tinnitus 11 anys i a més el president d'aquesta associació que aplega els afectats per aquesta malaltia. Josep, moltíssimes gràcies.
M'agradaria afegir un moment que també reclamem una mica de la sanitat pública la creació de centres d'atenció d'acúfens multidisciplinars, o sigui, que hi hagin otorrins, neuròlegs, fisioterapeutes, etc. Que això hi ha altres països que hi han. Aquí no, i això ho reclamem molt.
Doncs aquí queda feta aquesta crida, aviam si des del Departament de Salut reben el missatge i et fan cas. Josep Cruanyes, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies, bona tarda.
Doncs estem entrant ja a la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra i, com sempre, és moment de parlar d'Esports Cope amb el Joan Mallor. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, a les 3:05, una nova edició d'Esports Cope amb una agenda, doncs crec que força farcida. Va, explica'ns, per on comenceu avui?
Doncs començarem amb la ressaca de la jornada de Lliga, que ens ha portat aquesta victòria del Barça al duel català contra el Girona, 4-1, molt superior al Barça. El Girona, pobra imatge, es pot complicar la vida si no espavila en aquest tram final de temporada. El Real Madrid va guanyar el seu partit 3-2 al Leganés, amb polèmica arbitral. El Barça, que per tant es manté el líder en solitari de la Lliga amb 66 punts, Real Madrid 63, Atlètic de Madrid ja ha despenjat 57 punts. La notícia del matí al Barça és que Ter Stegen ha fet ja part de l'entrenament amb el grup. Pot tornar abans que acabi la temporada, està previst que el mes de maig estigui en disposició ja de jugar. L'Espanyol va empatar 1 contra l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol novament perjudicat per l'àrbitre del partit, sobretot en dues decisions que comentarem després amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. En bàsquet, victòria al derbi del Barça a la pista de la Penya, 86-93. A la Volta Ciclista Catalunya, victòria final per Primo Roglic, que va fer una exhibició ahir a la muntanya de Montjuïc. En MotoGP, el Gran Premi de les Amèriques, caiguda de Marc Márquez, victòria per Peco Bagnaia. Àlex Márquez s'ha situat líder de la General i parlarem també d'hoquei patins, que l'Igualada s'ha proclamat campió de la Eurocup.
Molt bé, tot és a les 3:05. Bon programa, Joan, com sempre.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. Ja està aquí a punt Pilar García Muñiz, comença la tarda i ella seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.